I avui de matí continuem coneixent més experiències positives al CEPA Sa Pobla. Ara en 13 alumnes que han pres diferents camins després de passar pel centre. Saludant primerament a la seva cap d'estudis, Anna Maria Antònia Valdivieso. Bon dia, Maria Antònia.
Hola, bon dia, Anna Propi.
Saludam a tu primer perquè ens agradaria que els presentassis, que fessin les presentacions d'aquestes 13 alumnes vostres que ens acompanyen ara mateix.
Sí, a més, en aquesta setmana de la dona, en què celebrem el Dia de la Dona, estic especialment contenta perquè són 3 dones triomfadores, perquè són 3 dones molt lluitadores i perquè presenten 3 models diferents d'afrontar estudis després d'haver superat la prova de majors de 25 anys de la universitat, que ja heu xerrat ara fa una estona també amb en Joan Salamanca, i presenten a més això, 3 sortides diferents. Per una part tenim la Margalida. La Margalida fa un cicle formatiu de grau superior de dietètica, perquè aquesta és una de les altres sortides. Quan un acaba la prova i la passa, pot anar a fer un cicle formatiu de grau superior sense haver passat per el batxillerat ni haver fet un cicle formatiu de grau mitjà. I la Margalida ho tenia molt clar des del començament, jo me'n recordo des del primer dia, va dir, jo vull fer un cicle formatiu, i ho fa. I bé, ella combina el cicle formatiu presencial, va a Palma cada dia, amb la família, perquè té fills, amb la feina, i en fi, és un exemple claríssim de Superwoman.
Llavors parlarem en cada una
sí,
d'elles.
Sí, sí.
Qui més tenim per aquí?
Bé, tenim també Nana Belén. Nana Belén, a més, és el que nosaltres dèiem una alumna pata negra, perquè és pata negra Nana Belén perquè ella va fer amb nosaltres ESPA. Mm-hmm. O sigui, se va treure la secundària, va venir joveneta al CEPA, se va treure la secundària a nosaltres, després de la secundària va preparar la prova de majors de 25 anys, de fet la va fer en 2 anys perquè el primer any no tenia l'edat per presentar-se a les proves, mm-hmm. No perquè no l'hagués tret, que l'hagués tret de sobre, mm-hmm. Però no li bastava, no tenia l'edat, el primer any se va preparar i el segon any, bueno, va treure molt bona nota. Ella després tot d'una va començar una carrera, en aquest cas treball social a la UIP, de forma presencial, va provar la carrera els 4 anys en 4 anys, o sigui que una crac, i no només això, sinó que ara està fent feina com a treballadora social a l'Ajuntament de Llubí. I també se prepara oposicions, o sigui que un altre cas un exemple. Sí, sí. I finalment tenim Esther. En Esther va venir al CEPA també una mica despistada, ja no sabia molt bé què volia fer, i la van convèncer per fer la prova de majors de 25 anys, i també la va treure, va ser a més un exemple de fanera des del primer dia, perquè ja tenia fins i tot problemes en la llengua, i bé, ja veureu que ja ve de, en fi, d'Andalusia, i ja veureu, i ho llegia, ho traduïa, feia una feinada, i se va treure també la prova amb unes notes magnífiques, i ara està fent criminologia a una universitat a distàncies, està fent criminologia a la UOC. Per tant, 3 sortides diferents, un cicle formatiu de grau superior, fer una carrera de forma presencial o fer una carrera de forma a distància. Nestera, a més, també fa feina tot l'any, i a més de tot això també, bueno, té una casa, té família, en fi, que i també s'està preparant unes oposicions, o sigui que jo no sé com ho fan, la veritat és que no sé com ho fan,
crec que
però
dies,
ho fan molt bé.
Els seus dies no tenen 24 hores, n'han de tenir el manco 35, sí. Si no...
Jo sincerament no sé com ho fan,
si no,
però ho fan tot molt bé.
Molt bé, ara si voleu podem xerrar una mica de com ha estat per vosaltres tota aquesta experiència. Comencem pel principi, per què un dia vareu decidir tornar a estudiar? Com vareu arribar al CEPA Sa Pobla? Qui comença? Sí, vinga, tu mateix, Esther.
Vale, en un principio es verdad que yo tenía, porque antes de hacer el acceso a la universidad, yo ya llevaba 24 años sin estudiar. Uh-huh. Plantearte estudiar después de tantos años, no solamente el sacrificio que tienes que hacer de empezar de cero, sino también el potencial que necesitas a la hora de ponerte y entenderlo, ¿no? Decidí hacer el acceso realmente porque cuando fui al centro a informarme fue María Antonia la que me animó a hacer el acceso a la universidad, también por la edad que tenía. O sea, yo tenía ya 40 años, ahora voy a cumplir 44 ya. Tenía 39 exactamente. Sí que es verdad, como tú bien has dicho, que estuve, no falté a ni una sola clase. Para mí fue muy, muy importante la asistencia, muy, muy importante, porque era el momento donde yo podía expresar todas las dudas que tenía, donde podía contar al 100% con cada tutor, porque realmente cada profesor se empleó conmigo 100%. Sí que luego en casa trabajaba mucho también, porque trabajaba mucho en casa, pero también es lo que yo noté es el tiempo sin estudiar. La motivación realmente fue la situación laboral que tenemos. Tenemos una situación laboral en la que uno más bien se siente esclavo, no profesional de nada. Entonces yo sabía que tenía algún potencial que tenía que despertar, y realmente en el CEPA lo encontré. Porque cuando fui yo no sabía si quería hacer luego un grado superior, no sabía si quería estudiar una carrera, como ahora por ejemplo es el caso que elegí. Pero cuando terminé y vi las notas que saqué, que dije, hey, puedo, ¿no? Quiere decir que puedo llegar más allá. Entonces me decidí por estudiar criminología, en este caso a distancia, porque yo vivo en Campicafort y trasladarme me supone mucho. Y por ahora el resultado lo estoy teniendo bien. Ahora mismo tengo 118 créditos aprobados, para mí es un mérito.
Olé.
Estudiando, trabajando, perros, familia, casa, o sea, todo. Creo que por ahora me siento bien. Y sí que es cierto, me decidí a estudiar unas oposiciones también y estoy en ello. O sea que por ahora,
muy bien.
Súper bien.
Ana Belén.
Bueno, jo acabo de dir-ne Maria Antònia, pues, bueno, ja vaig començar amb el CESPA, vaig acabar a ESO, ja que vaig deixar els estudis a banda que veloç, i bueno, ja coneixien en Pere, en Maria Antònia encara no la coneixia massa, però bueno, quan vaig anar a demanar per fer alguna cosa, perquè és vera que sempre m'ha agradat estudiar, pues, en Maria Antònia, com no, me va convèncer per fer les proves. I bueno, no tenia l'edat, i vaig anar el primer any pues, agafar un pot de contacte, estudiar i tal, però bueno, més tranquil·lament. I l'any següent ja me vaig preparant tot. I la veritat que quan vaig acabar les proves, el que era un poc nester, de dir, bueno, i ara si és vera que puc anar a la universitat. I així ho vaig fer, me vaig matricular, me van agafar, el primer any va ser de bueno, provar si m'anava bé o no, i mira, vaig acabar els 4 anys i vaig acabar l'any passat per juliol, per novembre ja he començat a fer feina de treballadora social i bueno, ha estat una experiència pues, totalment magnífica.
Molt positiva.
Sí.
Margalida, i tu com hi vas arribar allà? Tenies clar què volies fer, no?
Bueno, jo sempre m'havia quedat de dins que volia estudiar alguna cosa. I un dia vaig decidir pues, anar a matricular-me per fer l'accés a la universitat, perquè en principi no tenia molt clar el que volia estudiar, perquè no sabia si seria capaç de provar. Perquè, no sé, tens algo que no saps si ets capaç, fins que realment te'n dones compte de que si ets capaç de fer el que te proposes, tens els mestres que t'ajuden i te fan veure que sí que ets capaç, que, i a poc a poc. I el que em va costar molt va ser que vaig estar quasi 20 anys fora a estudiar, però sí que després, a poc, pues, ho he anat traguent i estic molt contenta i la valoració és molt positiva. I de més, ja és personal, perquè veus que ets capaç i que ho pots fer i que si vols pots. Que
jo cost... puc.
Sí, si vols pots. Costa molt, tinguem família i tinguem obligacions laborals, però bé, lleves un poquet de temps d'oci, un poc de temps de família, un poc de temps de dormir i tot va bé. I estic, la valoració és molt positiva i tinc moltes ganes d'acabar i de seguir.
Sí. Veig que totes més o manco arribava en les mateixes circumstàncies de saber que voleu estudiar, però no exactament amb un objectiu molt definit. A més d'un centre de formació, també orientau les vostres alumnes, Maria Antònia?
Sí, fem una feina, a més fem una feina que anava a dir, no està reconeguda, sí que està reconeguda, perquè està reconeguda per les úniques persones que importen en aquest cas, que són els alumnes. Però nosaltres no tenim ni orientador, ni tenim departament d'orientació, i bé, els alumnes quan entren i se venen a matricular al CEPA, en el període ordinari de matrícula, per setembre, tenim una taula allà a l'entrada amb dos professors, i allà orientam, perquè hi ha molta gent que no sap exactament què vol fer. I a partir d'aquí, després també donem una orientació durant tot el curs, tots els grups tenen tutor i se fa una feina molt important, que és una feina en el final quasi voluntària, que surt de l'horari del professorat i de l'horari de la directiva, però que dona molt bon fruit. I sí que és vera que a diferència d'altres, hi ha CEPAs grans que sí que tenen departament d'orientació, però els CEPAs que ens van crear la segona tongada, ara fa 10 anys, Campos, Artà, nosaltres no ens van dotar d'orientador ni de departament d'orientació, i entre tots assumim aquesta tasca i molt gustosament, i crec que ha donat bons fruits.
Heu trobat el vostre camí després de passar per CEPA, ja ho han dit, heu estudiat criminologia, estava estudiant treball social en Margalida Dietètica. Per què aquests estudis? Per què vos vareu decantar pel que esteu fent, heu fet actualment? És la vostra vocació?
Realmente vocación no lo sé. Una pasión se me ha despertado. Eso es seguro. Porque cuando empiezas a estudiar, normalmente todas las que son asignaturas obligatorias resultan más bien un poco rollo, ¿no? Pero a partir de ellas luego vas enfocando el resto también. Una vez que empiezas a tocar las asignaturas, ¿vale? Sí que te despierta lo que realmente es la carrera. Porque cuando yo empecé con criminología, sabía que iba a hacer una carrera muy parecida, por ejemplo, a como Ana Belén, que ella ha hecho grado social, pero que iba a estar más enfocada, ¿no? O sea, es más enfocada. Lo que pasa es que luego también te influye tu ambiente social completo. A mí, por lo menos, la vocación me lo despertó historia. Fue una de las asignaturas que más me ha costado, la historia. Me cuesta entender la historia, como todo esto ha ocurrido, pero es que siguen ocurriendo cosas así, ¿vale? Y dentro de la criminología te hace hacer un repaso antropológico que realmente te despierta la curiosidad del ser humano. Y el ser humano tiene que llegar mucho más allá de lo que realmente pensamos que somos. Entonces, empiezas a indagar dentro de todo, y te despierta más la curiosidad. Entonces, ahora mismo yo te digo que soy una enamorada de mi carrera. Que luego lo vaya, que vaya a trabajar de ello, no lo sé. Pero realmente el poderla terminar y tener la gratificación de saber que cuando hable con alguien sé de lo que estoy hablando, para mí eso es, no es orgullo, es lo siguiente. Es lo siguiente.
Esther, quan xerraves de quan anaves a la CEPA a Sa Pobla, valoraves molt positivament anar a classe, el contacte amb els tutors, professors, i ara estudies a distància, a la UOC. Sí. Com és estudiar a distància? És a dir, no fer un curs presencial. És més difícil? Quanta disciplina pot marcar horaris?
La disciplina, seguro. O sea, yo salgo de trabajar y llego a casa y a mí lo que menos me apetece es sentarme enfrente del ordenador. Pero es una tarea que igual que otra, igual que te levantas y tienes un horario laboral, te tienes que hacer un horario para que tú puedas estudiar y que puedas llevarlo todo. Porque tú tienes una fecha de entrega. Entonces ahí te marcas tú el paso y lo tienes que hacer sola. Si lo haces sola, tienes que ser constante. Tienes que ir. También la UOC te... A mí particularmente en la UOC me ofrece tutores, profesores y consultores, con los que en cualquier momento yo tengo un contacto a través de email, pero que tengo una respuesta máximo 24 horas. Entonces, quiero o no, te facilita la elaboración del trabajo e incluso la laboral a la hora de hacer todo lo que conlleva, porque no es solamente te enviamos el tomo y tú te lo estudias, no. De material adicional tiene, que el tomo es de broma. Es de broma. Pero luego, cuando estás en ello, cuando tú estás, te olvidas. Sabes que es una tarea más. La constancia, seguro. Es difícil. La pena es no tener a compañeros con los que te puedas sentar. Y pero sí que tienes un foro en los que también llegas a hacer amigos. De hecho, tengo amigos a distancia, en Canarias, Barcelona, en Londres. Porque es así, estudiamos así. Pero es el futuro. Las técnicas de información y comunicación, digamos que esto es una de ellas más. Es el futuro.
Sí. És així. Ana Belén, i tu per què vas fer treball social? Què és el que t'estirava?
Jo quan vaig acabar la prova del CET sí que tenia molt clar que volia fer alguna cosa de psicologia, treball social, que està molt relacionat, i bueno, me vaig decantar per treball social, i la veritat que estic molt orgullosa d'haver-lo fet. I bueno, sí que m'apassiona, i cada pic que he anat estudiant i he anat acabat la carrera, cada pic m'ha agradat més. O sigui que estic molt contenta d'haver-lo fet i, i sí que
m'agrada. I ara que has tocat el món laboral?
Bueno, sí que és molt diferent de lo que s'estudia, no? Sí que és vera que estic començant i que el treball social és molt ampli, té un ventall de possibilitats molt ampli. I bueno, aquí on estic ara, que són persones majors, és un col·lectiu molt agraït i que també n'aprens molt, no? Però bueno, crec que és això, és començar i d'aquí pues, ja aniré tocant diferents coses. Però bueno, que també estic molt contenta. No me'n penedesc, o sigui que molt bé.
Maria Galida, i tu fas dietètica, eh? Per què dietètica?
Bé, quan jo me vaig matricular en el CEPA, no sabia... Bé, sí, sabia que volia fer algo relacionat amb les lletres perquè m'havia cregut a jo mateixa que no seria capaç de fer cap cicle formatiu o cap carrera que hagués d'estudiar assignatures científiques. Però així com m'anava anant al curs, pues, perquè jo ho vaig fer en dos anys, vaig fer un any les específiques i un any les comunes, bé, primer de tot vaig fer les comunes, però així veient el resultat de les comunes, pues, vaig dir, provou, perquè si vols pots, i després, pues, l'any que va venir, em vaig matricular les específiques de científic, em vaig matricular de matemàtiques i de biologia. I vaig dir, bé, si no ho trec, pues, sempre tenc que puc anar a les lletres i empollar. Però vaig dir, bé, però per què d'estudiar una cosa de lletres si jo el que m'apassionava era la nutrició i la psicologia, i totes dues eren de científic. I després, en el final, me vaig decidir per la nutrició, perquè és una cosa que m'apassiona i m'encanta, i disfruto molt d'estudiar el que estudi.
És un cicle formatiu de grau superior que fas de forma presencial a Palma. Conta-mos una mica on vas a classe, quins horaris feis.
Bueno, jo vaig en el CIES Borja Moll, i l'horari és de tarda, i les classes comencen a les 4:15 i acaben a les 9:30. El que jo, per càrregues familiars, he fet, bé, enguany cap dues assignatures que tenen pendent de primer, perquè l'any passat vaig fer 4 de 6 i enguany faig les dues que me queden de primer, perquè no me'n podria anar de casa tan prest i tornar tan tard, i ho vaig poder compaginar així. I l'any que ve tenc ganes de provar de fer-ho tot, perquè l'any que ve realment els cursos són 6 mesos, perquè hi ha 3 mesos de pràctica, i provaré de fer tot segon, i si no puc, pues deixaré qualque assignatura, però ho vull provar.
Jo volia dir una cosa a propòsit de la Margalida i de les càrregues familiars, que moltes vegades no tenim en compte el bon exemple que és pels fills, sobretot per fills adolescents, veure que tens ton pare o ta mare, en el cas també d'en Joan Salamanca d'abans, que estudien. O sigui, el millor exemple que pot tenir un nen de 15 anys que està perdut i que no sap molt bé si ha d'estudiar o si no ha d'estudiar, és veure a casa seva un model d'una persona que està estudiant i el sacrifici que implica, però sobretot, vull dir, la satisfacció i la gratificació. I en aquest cas és molt important. I jo també, ara que xerram de cicles formatius de grau superior, jo també vull reivindicar la formació professional, que durant molts anys ha estat molt desprestigiada, i avui en dia, afortunadament, cada vegada hi ha més cicles formatius, cada vegada són més interessants, cada vegada tenen més sortida, i de fet hi ha cicles formatius que tenen més sortida moltes vegades que moltes carreres, i amb molt bon professorat, i amb bons materials, i amb actualitzacions, i jo penso que hi ha gent que s'encapoten, que els seus fills han de fer un batxillerat i després han de fer una carrera, i no, i després una altra cosa, ja sé xerrant per exemple de públic adolescent, pots fer l'ESO, un cicle formatiu de grau mitjà, un cicle formatiu de grau superior, i de grau superior anar a fer una carrera. No és necessari passar per un batxillerat amb moltes assignatures teòriques que moltes vegades costa. No, si tu saps que tu te vols dedicar al món de l'educació física, tal vegada has de fer un cicle de grau mitjà d'educació física, un de superior, i després ja aniràs a fer INEF si cal. però per què has de fer, per què t'han de torturar amb la llengua castellana de primer de batxillerat o en la filosofia de segon de batxillerat o les matemàtiques de, si tamateix tu tens clar que te vols dedicar en això. I però és això, molt de pares, sobretot els pares,
itineraris molt diversos,
clar, ho viuen com un fracàs que seu fill no faci batxillerat i res més enfora de la realitat.
Què ha resultat més difícil per vosaltres? Tornar a agafar llibres, estudiar, o encaixar-ho dins la vostra vida laboral, familiar, d'obligacions que tenim tots?
Jo, sens dubte, encaixar-ho pues, amb el món laboral, en educar teva, en sa família, bueno, jo que no tenc fills, no m'ho agradaria encara, però sí, crec que és sumament difícil. Has de tenir molta motivació, moltes ganes i no de caure en el moment difícil, perquè si no és vera que hi ha molts impediments, però també se pot fer sí, amb les ganes i motivació.
A vosaltres estudiar la part acadèmica vos ha costat molt o vos ha costat més l'encaix, o les dues coses, no ho sé.
Jo que soc competitiva, tot. Soy competitiva, no podem. O sea, si jo tengo una nota de un 6, digo, qué asco. ¿Sabes? No quiero el 6, bueno, yo quiero un 9. Soy muy, muy competitiva. Sí que es verdad que para mí, yo en este caso yo no tengo niños, pero sí que he visto que mi vida social se ha visto un poco marginada. Me he quedado un poquito al margen. Pero son tantas las ganas de superación, porque es la superación, lo que tú buscas realmente es una superación. Y te hace sentir luego tan bien que vale la pena, pero no es, o sea, no solamente es decir, voy a estudiar, tal, no, el tú sentirte bien cada día. Entonces, para mí, eso es lo que me pasó a mí en el CEPA. En el CEPA yo me sentí que cuando conseguí mi objetivo, y además con mejores notas de lo que yo esperaba, para mí fue una motivación tan grande, tan grande, tan grande, que dije, puedes con esto y con más. Puedes con esto y con más. Y para mí entonces, levantarme a las 6 de la mañana, ponerme a estudiar, irme a sacar los perros, llegar a mi casa, recoges, te preparas la comida para llevártela, te vas a trabajar, vuelves de trabajar y dices, ¿qué sueño tengo? Duchita y estudiar. Para mí me hace sentirme bien. A mí me hace sentirme bien. Sí que es verdad que como a todos tenemos momentos de bajones de que dices, que he volado donde me he metido. Pero luego es divertido también, porque tú dices, hey, es que la vida consiste en esto.
Ya. Deu haver molt de moments gratificants també, no?
Sí, es que realmente cuando tú vas, yo por ejemplo, cuando voy a hacer los exámenes ahora en enero, fui a hacer los exámenes y estaba deseando que me dieran las notas. Cuando ahí me dieron las notas, ese día para mí, vamos, me ponen todo lo que quieras por delante y me quedo con el momento de ver las notas. Es el para mí, mi gratificación es esa, mi nota, me la he ganado, la he trabajado y la tengo, y la tengo. Y poco a poco, porque es verdad que a distancia estoy tardando más, claro que sí, estoy tardando más, pero tengo muy claro que me da igual, como si tardo 8 años más, lo voy a terminar, lo voy a terminar. Y es que también me despierta el gusanito de que, y es que además quiero hacer más cosas.
Claro.
Eso es muy importante, sí. Y eso es verdad que eso sí lo gané en el CEPA.
Sí, sí.
Estaba un poco perdida de me estoy aguantando una situación que realmente esto no es lo que yo quiero vivir, y me despertó. O sea, para mí ha sido súper bueno, para mi vida personal seguro. Seguro.
Maria Lídia, ¿qué ha significat per tu també? Ha estat difícil encaixar-ho tot?
Hombre, no és fàcil, però si t'organises i tens moltes de ganes, pues ho treus. Jo sempre he pensat que si tu tens ganes de fer una cosa, quan tu penses que no la pots fer, el que has de fer és aixecar-te i fer-la. I així te dones compte que ets capaç de fer-ho. I de més, que després te sents superbé i superorgullosa de tu mateixa, perquè dius, soc capaç. Que costa, perquè és vera, no hem de ser realistes. D'una família, tenir unes obligacions laborals, anar a classe i estudiar, i que tot vagi bé, ha d'haver molta organització i quan fas les coses, fes-les conscient de que estàs fent aquella cosa. Aprofitar el temps i ser organitzat.
Amb un contingut que no són fàcils, tu em comentàvem abans de començar, que hi ha un nivell elevat.
Sí, això m'ha costat molt, però he estudiat molt i ho he aconseguit. I això és un motiu d'orgull per jo. I per mi, important, a part de que tinc tres fills, que també penso que són un molt bon exemple a l'hora d'organitzar-me per estudiar. Sí.
I què te diuen els teus fills?
Els meus fills estan orgullosos.
Sí.
I de més que jo quan te prof ja tot d'una els dic, prova. els dic, mirau que he estudiat de molt i tal, i he tret un 6, però estic super orgullosa. I ells, mama, ara no ho sabies tu que provaries. I ell també m'ho dona molt d'ànims. I ell, jo els dic, ho veig, he dedicat tantes hores per treure un 6, però no és el 6, és que he provat. Sabeu lo important que és? No tireu mai la teva ola, lluitau. És igual si perdeu 10 hores i treus un 5. No vos heu de cansar mai, perquè un dia aquest 5 se convertirà en un 8 o un 9. I això moltes vegades passa.
Que sempre enriquece.
Sí, i és vera que és vera que ells... Hombre, el meu fill major va estudiant, ho treu, li costa, però sí que s'organitzen i veuen que s'ha d'estudiar per aprovar. I que si vols tenir una carrera o un ofici que requeresqui estudiar, pues t'has d'esforçar molt.
Un millor futur laboral, no? Crec que eres tu, Esther, que deies al principi que una vegada no es feien, és com una esclavitud, diríem, no?
Sí.
Poder optar coses millors...
I lo mantengo,
millors...
eh? Lo mantengo.
Sí. Poder optar coses millors implica estar formats.
Sí. La formació és molt important, eh? O sea, una persona que sepa hablar como toca, a la que no ha tenido una formació, se nota mucho la diferencia de una persona que tiene una formación a la que no, aunque sea básica. Aunque sea básica. Yo creo que ahora realmente el problema, la juventud de ahora no confía en el futuro, no confía en que pueden tener algo fantástico mañana y quieren vivir el ahora a costa de lo que sea. Y se están jugando los mejores años de su vida. Porque cuando se dan cuenta, has perdido los mejores años de tu vida dedicándolos a otra cosa absurda, absurda, por mucho que queramos decir, bueno, es que... Porque sí que me encuentro a gente de que, a ver, que luego te mueres igual que se mueren en cuatro cartones. Perfecto, no te digo que no, todo el mundo vamos a pasar por ahí. Pero mi vida ha sido que poco a poco he ido desarrollando cosas nuevas. Y eso, quiera o no, son valores que vas adquiriendo a lo largo de toda la vida. O sea, hasta que vayas a morir, como ellos dicen.
Sí, supongo que cuando eres joven costa de entender que los estudios son una inversión.
¿Eh? Es una inversión. Cuesta pasta, ¿eh?
Pero
es una
inversión. No me refería tanto económica, pero también, ¿eh? Bueno, estudiar, más allá de la educación obligatoria, claro, té el seu cost. Vosaltres, per exemple, quan éreu jovenetes que vareu deixar d'estudiar, vos atreia més, per exemple, el mercat laboral? No ho veieu com ho veus ara?
Hombre, quan veus que tens 16 o 17 anys, que vas a fer feina, que tens un sou per tu, que ets autònom econòmicament, pues, la veritat que per jo és el fallo més gros que se pot fer.
Sí.
Veure que tens aquesta independència econòmica, perquè, com se diu en castellà, no és un enganyavós, no? Perquè sí que te'n dones compte, pues, la precarietat laboral, que t'has de callar perquè has d'aguantar, que sí que és vera que encara que tinguis carrera hi ha molta gent que no fa feina, que has de passar, s'inici sempre és molt dur, sí, però sempre, ja, a part de tota l'experiència que ja has agafat a nivell personal, vas preparada en saber el que vols fer. Quan tens 16 o 17 anys surts en el món laboral, no saps res.
Y creo que también la diferencia de levantarte cada día para hacer un trabajo que no te gusta. O sea, sí, estás cobrando, vale, pero no te gusta, no es una gratificación levantarte cada día para hacer algo que no te gusta. Lo bueno es que tú te levantes y que digas que yo voy a hacer lo que me gusta y encima de todo me pagan por ello. ¿Sabes? Es una gran diferencia porque quiera o no, yo creo que eso nos pasa a todo el mundo. ¿Cómo va a ser lo mismo levantarte ya de mal, de decir, ahora tengo que ir, qué tal, a levantarte sabiendo que vas a hacer una cosa que a ti te llena y que llegas a tu casa y llegas, oye, con un subidón de que has hecho lo que te gusta de verdad. Eso es importante. Y yo creo que eso es lo que deberían de mirar. Eso es lo que deberían de mirar los chicos de 15, 16 años que ahora te los ves, que dices, están perdidos, es que están perdidos.
Yo sí que ahora diferencio, o sea, mis trabajos de antes con el de ahora, que antes era obligación y ahora es me dedico a.
Claro.
Y es una diferencia brutal.
Sí, porque yo lo que voy a insistir, voy a subrayar, és que han estudiat, en el cas de Nana Belén, fent feina, i en el cas de, bé, de Nana Margalida i en el cas de Esther, estudien ara encara amb obligacions laborals. I això és duríssim, perquè no només és... Clar, i m'he dit que estudiar, i després veus això. Elles diuen de gent de 16 o de 17 anys, però també veus gent, i això Nana Belén podrà xerrar, que està fent la carrera amb de 8, de 9, 20 anys, i que perden el temps. Perquè tenen un darrere un recolzament econòmic i no estudien perquè no han vist la realitat. És una llàstima això, perquè encara que ho comptis quan tenen 15 o 16 anys, fins que no ho toquen a les mans i fins que no han passat una sèrie d'anys i no tenen un grau de maduresa, les persones no ho veuen.
Clar, vosaltres ho deu trobar en moltíssims casos així.
Clar, que és el nostre públic.
Sí.
però fa pena, perquè dius, clar, és gent amb un potencial i dius, però com una Margalida o una Nana Belén o un Esther en el seu moment no varen estudiar? Jo m'ho demano moltes vegades quan veus aquests casos i veus els exàmens que fan, perquè dius, és que no han tingut cap dificultat mai, vull dir, d'entendre o de no, sinó que en el seu moment ho varen deixar per diferents circumstàncies. Jo crec que els dobles fàcils d'aquí, dobles fàcils en el començament, que un nen o una nina amb 16 anys a l'estiu estigui guanyant 1.500 euros, en fi, és molt de dobles quan tens 16 anys. Això és, clar, això sí que és pan per avui, per a mañana, però vull dir, és esperill. Comencen d'aquesta manera i diuen, val, doncs me dedicaré a fer feina tota la vida, però és el que diu un Esther, és que no és igual. I jo puc xerrar amb ple coneixement de causa. Jo vaig a fer feina i vaig amb una alegria i amb unes ganes i torn de fer feina en subidon. I jo moltes vegades dic, i m'estan pagant per fer això. Perquè és que i és igual si nosaltres vam tenir una professora en Estepa que va fer la prova de majors de 25 anys, va fer la carrera, ella feia de bidell a un institut i només se va dedicar a l'ensenyament durant 10 anys i se va jubilar com a interina en el nostre centre justament, i només varen ser 10 anys. Va invertir quasi altres 10 entre acabar la carrera i preparar la prova, però ella ho contava, diu, han estat els 10 anys més feliços de la meva vida i només per aquests 10 anys
ho paga,
ho compensa tot. I això s'ha de tenir en compte també.
Sí, jo també vaig començar a fer feina i vaig dir, ja no vull estudiar més, vull fer feina i guanyar dobles. Però jo al cap de 2 o 3 anys ja m'havien penedit, però després me fa pereix de tornar fins quan hi vaig dir, s'ha acabat. Jo he d'estudiar i ho vull provar.
Sí, és una cosa que supos que en Joel, no? Un poc els dobles de tot d'una quan ets molt jove i que te donen això, com una independència econòmica.
Sí.
Més que res. Sí. Molt bé, totes ho teníeu clar i estaven en el camí de complir els vostres objectius. Pel fer pas al poble, un motiu d'orgull, no? Bé, voldríeu, no sé, podeu que va algun missatge per gent que igual ens escolta, que no sap si ha d'estudiar o no, o què fer, o està un poc perdut en aquesta vida.
Jo tengo el mensaje.
Dona'ls el missatge.
És falso de el niño no vale para estudiar. Eso es falso. Estás desmotivando a tu hijo. Todo el mundo vale para estudiar. Lo que pasa es que el estudiar hay que tomarlo como una obligación más. No solo los padres tienen la obligación de mantener al hijo, sino ellos tienen una obligación que tienen que responder a esos padres también, que son los que se sacrifican para que tengan una educación. Y eso es súper importante. Entonces, como se ven muchos núcleos familiares que es que el niño no vale para estudiar, pues a trabajar. No, es falso. Esa ideología es falsa. Todo el mundo está preparado y capacitado para prepararse en algo. Que luego pueda equivocarse y que eso no le guste y que elija otra cosa. Perfecto, tienes todo el derecho del mundo a equivocarte. Eres una persona.
pero todo el mundo tiene la capacidad de estudiar. Da igual la edad que tenga. Por lo cual, si tienes 30, 40 años, no importa, lo tienes que hacer.
Majestad.
No te quedes con esa cosa ahí. Hazlo, inténtalo, inténtalo. Y estoy segura que la gente que lo intenta, y aquí estamos todas, todo el mundo que lo intenta, lo hace y lo termina. Tarde lo que tarde. Por lo cual, ánimos a todos y adelante.
Siguen ganes.
Pot ser que unes persones li costi més que unes altres, perquè no tothom aprèn de la mateixa manera, però sí que tothom és capaç de fer-ho. I s'ho han de creure ells, perquè quan ells s'ho creguin, pues tot començarà a rodar i anar bé.
Vols afegir alguna cosa més, Anabel?
Bueno, recolzar un poc el que diu Esther i la Margalida, i que si tenen ganes d'estudiar o s'estan plantejant, que no ho dubtin. Que no ho dubtin, que posin ganes, i com diu la Margalida, que tot roda.
Molt bé, moltes gràcies a totes i enhorabona.
Moltes gràcies a tu.